Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El juliol del 2015, Lleida va viure una onada de calor històrica. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, el dimarts 7 de juliol, el termòmetre marcava en alguns punts més de 43 graus. Feia 33 anys que no feia tanta calor a Lleida. El 1982 s'havia arribat als 42,8 graus, però ara el termòmetre s'havia enfilat encara més amunt. Sota aquest sol de justícia, dos homes s'amaguen dins del seu cotxe i, de tant en tant, per agafar l'aire, surten i es posen darrere de la vegetació. Són el Segrià, exactament el Pla d'Auberells, on l'any 1710 es va lliurar la Batalla d'Almenar, un dels episodis de la Guerra de Successió Espanyola. Al camp ja s'ha fet la campanya de la collita i la terra ha quedat en repòs. Sembla un paisatge del Far West americà, quasi un desert. Són agents de paisà dels Mossos d'Esquadra. Què hi fan allà aquells dos policies aguantant un ambient que crema?
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix crim com a violació greu de la llei moral, que en dret constitueix una infracció punible de caràcter greu. Dit d'una altra manera, es consideren crims més coses que no només els assassinats. Avui tractarem un cas sense sang i sense cadàver, però amb molta intensitat en la investigació. En podríem dir un crim modern, en què Internet hi té un paper fonamental. Però alhora, un crim amb molta història, perquè per moments ens situarem a l'època dels ibers, fa més de 2.000 anys. Mirarem de posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Anem cap al Segrià, concretament al Farràs, una terra per alguns llunyana amb una gran història al darrere. I quedeu-vos amb una parauleta difícil, tritetartemorion. N'hi ha que també en diuen tritartemorion. Vigileu de no prendre mal al pronunciar-la. Tritetartemorion és el nom d'una moneda de l'època dels ibers, una moneda de l'època d'Iltirta, que era el nom en què es coneixia Lleida 200 anys abans de Crist. És a dir, estem parlant d'una peça arqueològica de fa 23 segles. Quant pot valer una moneda que té més de 2.000 anys d'antiguitat? De seguida entrarem en detalls. Al juny del 2015, el diari Ara publicava un article on es deia que Indiana Jones era el personatge més estimat pels cinèfils. Steven Spielberg havia convertit Harrison Ford en l'arqueòleg més famós del món. Coincidència o no, aquell mateix any, els camps de Lleida es van omplir de detectoristes. Ja ho veieu, una altra paraula una mica difícil. Però no la confongueu amb tractoristes, que això ja seria més normal. Sabeu què és un detectorista? Doncs una persona que rastreja el terreny amb un detector de metalls per trobar tresors arqueològics i altres objectes de valor. Un lloc on se'ls veu molt sovint és a la platja. És tot un clàssic a la Barceloneta. Poden trobar monedes, joies, l'anella d'una llauna, i expliquen que el que més els enganxa és el factor sorpresa, no saber què trobaran. Però atenció al que ens explicava el caporal Pere Canal, de la Unitat de Patrimoni Històric de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra.
a la platja, a aquest detectorista que veiem als estius quan es pon el sol, què està fent? Està buscant, i el que troba s'ho queda. Són joies, arracades, que la gent ha perdut allà. De fet, si ho troba, ho hauria de lliurar, objectes perduts de l'Ajuntament que correspongui, i no ho faran mai. S'estan fent una apropiació i que és indeguda.
Apropiació indeguda, ja ho sabeu. Però tornem a la nostra història. Els imitadors d'Indiana Jones, sense barret ni fuet, el 2015 pentinaven contínuament amb el detector de metalls als camps de Lleida. I això no agradava gens als serveis d'arqueologia de la Generalitat de Catalunya, que van alertar els Mossos d'Esquadra. Fem un parèntesi. L'any 1985 va entrar en vigor una llei de patrimoni històric que diu que tot el material que es troba al subsol, terrestre o aquàtic, és de domini públic. És a dir, que qualsevol cosa que es trobi s'ha d'entregar a l'administració. Tenint en compte aquesta llei i arran de la importància de preservar el patrimoni, dins del cos de Mossos d'Esquadra es va crear la Unitat contra el Patrimoni Històric. Doncs bé, aquell 2015 havien arribat diverses incidències a les sales de comandament dels Mossos i els agents de la Unitat contra el Patrimoni Històric es van posar a investigar. Les coses han canviat molt des que l'any 1981 Indiana Jones buscava l'arca perduda. Ara l'arqueologia, ves per on, es troba a internet. Així és que els Mossos d'Esquadra el que van fer va ser rastrejar diferents webs.
Veiem que hi ha a la venda diferents monedes, a la venda i buscant informació en foros de monedes que són de l'època ibera i romana de la zona del Segrià. Comencem a mirar els diferents links que ens trobem i veiem que darrere es repeteix molt un usuari. Que l'usuari, segons la web, pot canviar una mica, variar el format del nom, però acaba sent molt semblant. I comencem a rastrejar ja directament aquest usuari. Fins que al final, després d'unes quantes setmanes de seguiment, doncs veiem qui és la persona en concret. Aquest usuari utilitzava el nom de Naiox i és un nom antic de l'època ibera, crec, de Lleida, la ciutat de Lleida, i també d'una moneda de la zona i de l'època.
Una de les pàgines que va cridar més l'atenció dels investigadors va ser eBay, una plataforma de compravenda de tota mena d'objectes, de peces d'arqueologia també. En aquesta pàgina es van fixar que tenia força èxit algú que signava amb el renom de Naiox. Exactament Naiox-01, però li direm Naiox per fer-ho més directe. Com heu sentit, Naiox és un altre dels noms que rebia antigament la ciutat de Lleida en època dels ibers. Els investigadors rastregen aquest usuari i troben la seva localització. Surt de la població lleidatana d'Alfarràs. I allà, Lídia Oriols, bona nit.
Bona nit, Carles.
Allà, a Alfarràs, hi ha 5 zones que estan protegides pel seu patrimoni arqueològic.
Són el Tossal del Clamorís, del final de l'edat de bronze, el Tossal del Casets, del final de l'edat de bronze i l'edat de ferro, el Tossal del Puntet, que correspon al període comprès entre l'any 400 fins a l'època medieval, Sant Feduc de l'Imperi Romà i, finalment, la necròpolis de Sant Feduc, el lloc d'enterrament i inhumació col·lectiva. Correspon també a l'època de l'Imperi Romà, del 218 abans de Crist al 476 després de Crist.
És a dir, que a Alfarràs, una vila que no arriba als 3.000 habitants, n'hi ha per triar i remenar de restes arqueològiques. I Naiox, diríem que ho té fàcil. Els investigadors han vist que aquest renom, aquest nickname, s'ha fet servir ja des de fa uns quants anys.
Anem veient que hi ha una activitat que, per exemple, hi ha vendes a diferents webs, però a eBay comença el 2004 i ja estàvem al 2015. O sigui, hi havia una habitualitat i que l'activitat que s'estava portant a terme era molt sostinguda en el temps. Llavors, en 9 anys es podien haver venut moltes coses. De fet, rebia més de 400 vots per les vendes que havia fet. I tenint en compte que no totes les vendes porten un vot, perquè no és obligatori, podrien haver-hi més. 400 vendes són moltes i podrien ser lots com monedes individuals. Llavors vam decidir que aquesta era la línia que havíem de seguir.
El caporal Pere Canal parla de 400 vots. El vot és la manera que tenen els compradors de valorar la venda. Només poden votar els compradors. Que el venedor tingui molts vots li dona més prestigi i genera més seguretat al possible comprador. Aquesta cadena de confiança genera més transaccions. Naiox havia aconseguit 400 vots des del 2004 i fins al 2015. Si feu càlculs, això són unes 40 vendes per any, 3 al mes. En el procés d'investigació es veu que hi ha peces o lots que han sortit a subhasta per 1.800 euros. Per tant, el negoci era interessant i anava a més. A partir del 13 d'abril del 2015 es canvia el nom i passa a dir-se Naiox 57. I sota aquest usuari ven 72 peces en només 12 mesos. Si extrapolem els càlculs en base al que tenim fins ara, voldria dir que 72 peces, si s'haguessin venut totes a 1.800 euros, serien 129.000 euros en un any. Poca broma. Però no crec que aquesta sigui la quantitat total. Segur que és molt més petita. Però d'on treia totes aquestes peces el tal Naiox?
De vegades teníem la moneda bruta. Era evident que s'havia tret del subsol recentment. I de vegades es veia la mateixa moneda neta. O sigui, ja es veia clar que es dedicava a buscar-les, a netejar-les per després oferir-les. A les fotografies doncs, sempre feia servir el mateix tipus de material, llavors hi havia un suport que es anava repetint a totes les fotografies, de forma que el mateix usuari, amb les monedes que anava repetint a diferents webs on ell era un usuari i tenia el seu nickname, doncs comprovaven que efectivament era la mateixa persona.
Els investigadors tenen clar que el tal Naiox es dedica a espoliar jaciments, una activitat totalment il·legal. Però com poden estar-ne segurs? Potser les monedes s'havien trobat abans del 1985, quan quedar-se les peces no era delicte, i eren un llegat familiar que ara es volia vendre. Podria ser que s'haguessin guardat brutes, és a dir, no els havien netejat la terra, o potser ell o ella, perquè encara no s'ha identificat qui hi ha darrere el renom Naiox, havia comprat les monedes i ara les volia revendre. Els investigadors confien que les monedes parlaran. Ja veureu com ho faran. De moment, la policia continua rastrejant les diferents webs on opera Naiox i en una, la del Fòrum de Numismàtica Catalana, veuen que es va inscriure el 12 de juliol del 2008 i que, a més, cosa important, hi va posar la data de naixement, el 6 d'abril de 1958. Si la data és certa, el tal Naiox, en el moment de la investigació, el 2015, tenia 57 anys. Ja tenen una primera dada important per poder identificar-lo, però encara queda molt. La policia es fixa en un dels comentaris que hi ha en aquest fòrum. El 15 de juliol del 2011, un tal Pantera va escriure això.
Jo diria que és un jabalí huyendo de Vicente.
Apareix per primera vegada un nom sense xifrar, sense amagar, Vicente. Qui és Vicente? Serà un nom clau en aquesta investigació. Però ja hi arribarem. Els Mossos donen molta importància a tots aquests comentaris. El Pantera torna a escriure.
Marranete, ya te estás pasando. Para un poco, descansa que hace mucha calor y te pueden dar un picotazo las abejas de Ignacio. Enhorabuena, vaya monedas.
Primer Vicente y ara Ignacio. Las abejas de Ignacio. Aquest és un comentari del 22 de juny del 2012. I deixa entreveure els investigadors que l'activitat del tal Naiox és abundant. Un mes després, el 22 de juliol del 2012, algú insinua que una de les monedes que mostra no és autèntica, i Naiox respon.
Ja te puedo asegurar que es de cosecha propia, yo no compro nada.
En un altre fòrum, a Imperio Numismático, també es posa en dubte l'autenticitat de les peces que el nostre protagonista posa a la venda. I Naiox s'hi torna amb amenaces. Els assegura que té amics Mossos d'Esquadra i que emprendrà accions legals. Després els insulta i els desqualifica i els adverteix que els agredirà. Us heu fixat que diu que té amics Mossos d'Esquadra? De moment ho deixem aquí. Més endavant veurem la importància d'aquest comentari de Naiox. Però n'hi ha d'altres. El 3 d'octubre del 2014, un dels usuaris del Fòrum de Numismàtica Catalana, un que es fa dir Segador, escriu un altre comentari que també serà important. Naiox ha posat a la venda un dracma d'Emporiton. S'ha penjat la foto. Sota aquesta foto, el tal Segador escriu això.
Naiox, aquesta porta la marca de la meva sabata. Ja saps que la vaig trepitjar. Moltes felicitats. És una peça d'alt nivell.
Els investigadors interpreten que el tal Segador insinua que el dracma d'Emporiton va sortir del subsol i entenen que ell mateix hi va passar abans que el localitzés Naiox. Si ha sortit del subsol, estem davant d'una activitat totalment fora de la llei, com ja us hem explicat. però s'ha de demostrar. El que sí que està clar és que hi ha moltes persones interessades en aquests petits tresors arqueològics i que quan se'n troba un, de seguida s'exhibeix a internet. Sentiu què ens deia el caporal Canal.
Vèiem que tenen una manera d'actuar molt, molt similar tots els, ho diré ara clarament, espoliadors, sobretot quan després se'n van a la web i volen fer veure als altres el que han trobat. No et diran d'on ho han tret, perquè són en aquest sentit una mica com els boletaires, ho volen una mica en exclusiva per ells, però senten aquesta necessitat de fer públiques les seves troballes.
Ja ho veieu. Pel que ens diu el caporal Canal, hi ha un punt d'exhibicionisme en tot plegat. Però seguim. De cop, mentre s'estan revisant totes aquestes webs, un altre usuari crida l'atenció als Mossos d'Esquadra. Es diu Monderes. En aquest cas, afirma ser una dona. I la data de naixement que fa constar és la del 30 de març de 1964. Assegura que li interessen les monedes romanes i ibèriques. Per què crida l'atenció als Mossos d'Esquadra?
En aquest cas van trobar una moneda que era inèdita, que l'estaven buscant i que se sabia que en aquella zona hi havia de ser, i la sembla ser que la van trobar. De fet, nosaltres al final de la investigació la recuperem, i és una moneda que no l'anuncia, no la publicita l'usuari Nayok, sinó un altre usuari que es diu Monderes, que amb l'estudi de totes les webs on apareixien ellos, veien que comparteixen els suports, comparteixen les monedes, les mateixes fotografies, i arribem a la conclusió que és la seva parella o ell mateix amb aquest usuari.
Qui és aquest Monderes i quina connexió té amb Nayok? Tot plegat es va fent gran i potser ens trobem davant d'una xarxa organitzada dedicada a l'espoli. I aquí torno a pensar en els dos policies de paisà que tenim amagats al Pla d'Auvarells, amb una temperatura que crema de més de 43 graus. Però no corren, ja sabeu que res no és el que sembla. Tornem al caporal Canal. Si l'heu escoltat bé, ha parlat d'una moneda inèdita. Sabeu quina és? Doncs una que se sabia que existia però que els estudiosos no han pogut tenir mai a les seues mans. El Tritetartemorion d'Iltirta. Com s'ho ha fet la tal Monderes per tenir el Tritetartemorion d'Iltirta? Som al juny del 2014 i l'ha posat a la venda. I adjunta dues fotografies, una amb la moneda sense netejar i una altra amb la moneda neta. Fem un parèntesi per entendre per què és tan important aquesta moneda. Albert Estrada és el conservador en cap del Gabinet de Numismàtica de Catalunya, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC.
És una peça molt rara i aleshores, doncs, clar, es va trobar també en un d'aquests contextes i en el qual, doncs, aquí realment es veu clarament la llàstima de que si aquesta peça la tens documentada en un jaciment, la pots fer parlar, pots explicar el context del jaciment, i en canvi quan la tens sola, doncs sí, pots identificar perquè hi ha una llegenda, perquè hi ha un símbol, etc., el que és, però allà s'acaba. A veure, és un divisor. Llavors, les monedes, quan és un sistema monetari desenvolupat, tenen la unitat, que és i llavors tenen múltiples o divisors. Múltiples, doncs, és l'euro, doncs els 100 euros, i els divisors, doncs, són els cèntims, per entendre'ns. Lo normal és que les seques el que fabriquen més són les unitats. Múltiples i divisors solen ser peces més restringides, no se'n fan tantes. I especialment els divisors se'n fa menys.
Estem davant d'una peça original i desconeguda. Rara, com ens deia l'Albert Estrada, perquè és un divisor i, per tant, se n'han fabricat menys i les possibilitats de trobar-ne el subsol són més escasses. El catàleg de la moneda de la península ibèrica antiga, l'Ancient Coinage of the Iberian Peninsula, es defineix com una peça inèdita. Això és el que fa alertar més als Mossos d'Esquadra. Consideren que aquesta moneda és la mostra clara que es troben davant d'uns fets il·lícits molt greus, més enllà del valor econòmic que pugui tenir la moneda en si. I per què és tan greu vendre el Tritartemorion d'Iltirta a internet? La peça s'ha tret del seu context i ara s'ha creat un mal irreparable.
Estem parlant de la història, de com la coneixem. Coneixem el que ens va passar no sempre per documents, sinó perquè hi ha hagut científics que han estat treballant al camp per recollir les restes arqueològiques amb la intenció d'estudiar-les. Si allò no hi és, ens perdem la nostra història. Ens podrem perdre capítols importants de la vida dels nostres avantpassats.
El preu de sortida del Tritetartemorion d'Iltirta a internet era de 1.400 euros.
Una moneda hem de pensar que és com una finestra a la història. Aleshores, et dona informació sobre qui la va encunyar. Et dona informació sobre qui la va perdre, on va arribar aquella moneda. No? En un d'aquests casos, per exemple, doncs, a prop del Segrià, doncs, va aparèixer, entre altres peces, un òbol de Massàlia. Massàlia és l'actual Marsella. Bé, doncs esclar, això et dona informació de les connexions comercials, de les vies que hi havia d'intercanvi, etc. Si la tenim sola, aquesta moneda només té un valor de col·leccionisme, té un interès, doncs, que és una peça interessant, una peça maca, i punt.
Ja veieu com parlen les monedes i com, si les traiem del seu context, deixen de fer-ho. Abans de seguir endavant, fem un repàs del que tenim fins ara.
L'estiu del 2015, el nombre de gent que pentina els camps de Lleida amb un detector de metalls ha crescut molt. Amb la Llei de Patrimoni Històric de 1985, qualsevol peça que es trobi al subsol s'ha d'entregar a l'administració, però això no passa. I els serveis d'arqueologia de la Generalitat de Catalunya avisen els Mossos d'Esquadra que es poden estar cometent molts delictes. Els agents comencen a rastrejar internet per si troben restes arqueològiques que s'hagin obtingut de forma il·lícita i s'hagin imposat a la venda. I el primer que observen és que es venen diferents monedes de l'època ibera i romana de la zona del Segrià i que hi ha un usuari que es repeteix molt, Naiox. El segueixen cibernèticament i troben la seva localització, la població lleidatana d'Alfarràs. Naiox és un nickname que fa servir des de l'any 2004 i en prop de 10 anys ha venut moltes coses. Ha acumulat 400 vots, que és la manera que els compradors tenen per valorar la compra-venda. Com més vots, més prestigi per al venedor. En un dels rastrejos veuen que Naiox es va inscriure al web del Fòrum de Numismàtica Catalana el 12 de juliol del 2008 i va posar la data de naixement, 6 d'abril del 1958. Si aquesta data és certa, el tal Naiox l'any 2015 tenia 57 anys. Diversos comentaris als diferents fòrums on està inscrit el nostre usuari fan concloure als investigadors que les monedes han sortit del subsol i que, per tant, s'està actuant fora de la llei. Però això encara està per comprovar. En un moment donat apareix un altre usuari, Monderas. Afirma ser una dona i la data de naixement que fa constar és la del 30 de març del 1964. Seria 6 anys més jove que el tal Naiox. Els investigadors creuen que tots dos, Naiox i Monderas, poden ser la mateixa persona o bé són parella. Encara no ho tenen clar. En un moment donat, l'usuari Monderas posa a la venda una moneda inèdita, un Tritetartemorion d'Iltirta. La mateixa moneda apareix també al perfil de Naiox a eBay el 19 d'agost del 2014. És una peça original i desconeguda i això és el que fa veure als investigadors que es troben davant d'un cas important. De moment, els Mossos d'Esquadra tenen dos noms, Vicente i Ignacio. Apareixen en els comentaris dels usuaris d'algun dels fòrums de compra-venda online. En un moment donat, es qüestiona a Naiox l'autenticitat de les peces i ell respon amb amenaces. Assegura que té amics Mossos d'Esquadra i que emprendrà accions legals. No sabem qui són aquests amics Mossos d'Esquadra, però sí que sabem que dos agents de paisà s'amaguen sota un sol de justícia en un camp del Pla d'Obarells al Manar. I sabeu què? Almenar és a només 4 quilòmetres d'Alfarràs, des d'on Naiox es connecta a internet.
Els investigadors tenen clar que han de descobrir qui s'amaga darrere de Naiox i de mica en mica estrenyen el cercle. Després de rastrejar webs de numismàtica, els Mossos es fixen ara en fòrums d'associacions de detectoristes.
Vam trobar un anunci d'un usuari que es feia dir precisament Naiox. Va portar amb l'anunci el seu correu electrònic personal, que estava composat per nom i cognoms més el Gmail. Van comprovar a les altres webs on s'havien vist la seva activitat que en algunes aportava la seva ubicació, que era un municipi de Lleida, en d'altres la seva data de naixement, i amb totes aquestes dades van comprovar que en aquell municipi existia la persona amb aquells noms i cognoms i amb la mateixa edat, data de naixement. Llavors teníem ja una adreça on vam poder anar a comprovar qui vivia.
Ja ho veieu, el tal Naiocs va anar deixant pistes escampades per tot arreu i els Mossos van haver d'interrelacionar totes aquestes dades per descobrir qui hi havia al darrere d'aquest usuari. Es tracta de Vicente García Solino, nascut a Jerez de la Frontera, a Cádiz, i amb domicili a Alfarràs, al Segrià. Va néixer el 6 d'abril del 1958, la mateixa data que el tal Naiocs havia posat al Fòrum d'Identificació Numismàtica. No té antecedents penals. Hi ha altres motius que fan pensar als investigadors que aquest Vicente és Naiocs.
Els Mossos han mirat el seu Facebook i han vist que té fotografies de les mateixes monedes i amb els mateixos suports que els que es mostren a eBay i a la resta de fòrums. Naiocs-01 o Naiocs57, que recordeu que va modificar una mica el seu usuari, facilita un número de compte als possibles compradors i, fetes les comprovacions, els investigadors creuen que no hi ha dubte que es tracta de Vicente. Recordeu l'usuari Monderas? Es comprova que la data de naixement de Monderas, el 30 de març del 1964, és la mateixa data de naixement de la parella sentimental del Vicente. I un fet més, aquest senyor reconeix en alguns fòrums la seva activitat de detectorista i fins i tot en una pàgina de Facebook hi apareix una fotografia on es veu una multitud de detectoristes amb els localitzadors de metalls a la mà a punt per fer recerca. A sota, un dels comentaris crida l'atenció als investigadors. L'escrit el mateix Vicente.
Ostres, estoy en primera línia.
O sigui, que ell mateix reconeix que és un dels detectoristes que es veuen a la fotografia. Arribats a aquest punt, els Mossos d'Esquadra no tenen cap dubte que Naiocs és Vicente i que es tractaria d'un espoliador furtiu que no ha actuat una sola vegada, sinó que fa molts anys que s'hi dedica i n'ha fet un modus vivendi, suposadament per lucrar-se. Com a mínim, des del 4 de febrer del 2004, que és quan es té constància de la seva primera venda al portal d'eBay. Fins a l'estiu del 2015, que és quan els Mossos investiguen, han passat 11 anys. Es tenen dades concretes, però encara no s'ha tancat el cercle. Cal aportar proves, elements de convicció que siguin irrefutables i que no generin cap mena de dubte. Com s'ho faran els investigadors per demostrar-ho? Es podrà provar que Naiocs és realment Vicente i que es dedica a espoliar jaciments arqueològics?
I'm ready. My lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Quina penseu que és la millor manera per demostrar un fet delictiu? Només n'hi ha una amb un 100% de fiabilitat: enxampar la persona el mateix instant en què comet el delicte. Doncs això és el que intentaran els Mossos d'Esquadra: intentar atrapar infraganti l'espoliador furtiu. Al febrer de 2015 comencen a fer seguiments i vigilàncies al senyor Vicente. I què observen els investigadors, Lídia?
Al febrer del 2015, el primer que fan els Mossos és vigilar el domicili de Vicente.
Van poder comprovar, per exemple, els horaris, que eren una mica anàrquics. Llavors deduïem que potser era una persona que estava a l'atur o pensionista, que no treballava. Van veure que la família tenia 4 cotxes, dels quals només es feien servir 3, i ell feia servir normalment el mateix. Llavors ja teníem una petita rutina, sabíem que no hi havia un horari establert per treballar, però sí vèiem a quines hores sortia de casa, i que sempre agafava el mateix vehicle. Llavors ens facilitava les tasques de vigilància, perquè en el moment que el veiem sortir ja sabíem cap a on aniria a buscar el vehicle i havíem de seguir aquell cotxe en concret.
Les vigilàncies al camp comencen el 25 de febrer del 2015. Al voltant de 3:15, Vicente es desplaça a la localitat d'Ivars de Noguera, a una zona on hi ha jaciments arqueològics, però els Mossos es troben amb alguns problemes.
Què passa? Que aquí hi ha una activitat de risc, que és que si jo puc veure que està fent forats i que sembli de lluny, perquè jo haig de mantenir una distància, que ha agafat alguna cosa, adreçar-me a ell, llavors revelo la meva presència i la meva intenció, i potser no porta res a sobre, perquè està buscant i no ha trobat res. Jo el que necessito és veure si ha trobat alguna cosa. Les vigilàncies anaven orientats en aquest sentit, a veure què feia. En alguna ocasió, fins i tot, havien demanat a alguna patrulla uniformada que passés per allà i, si veiés algú, l'identifiqués. Però l'objectiu final de la vigilància era intentar trobar l'activitat infraganti i recuperar algun material que fos arqueològic.
Per poder tenir millor visió del que fa el senyor Vicente, decideixen reprendre les vigilàncies al juliol quan ja s'ha fet la collita. El 9 de juliol de 2015 vindran les primeres evidències.
Les vigilàncies d'aquesta persona amb aquest vehicle ens van portar a diferents punts, però un el van repetir molt i durant el mes de juliol vam estar fent les vigilàncies al Manà, en una zona que havia estat un camp de batalla tant a la Guerra de Successió com després a la Guerra Civil. I allà vam centrar les vigilàncies, perquè era quan el trobàvem amb l'activitat, amb el detector de metalls i fent remocions al terreny, que tot i que era un camp llaurat, no vol dir que hi hagin coses, perquè la maquinària el que fa és remoure la terra i a una distància concreta, o sigui, no pot profunditzar molt més. En canvi, el detectorista, quan localitza un punt, sí que cal furgar fins a arribar on ha trobat el detector a l'objecte.
Els Mossos de la Unitat contra el Patrimoni Històric eren pacients i soferts i intentaven no ser vistos pel senyor Vicente, pel Naiox, però no estaven sols i un dia els va passar això.
Les vigilàncies es van fer al mes de juliol. Era una onada de calor. Nosaltres havíem d'estar amagant-nos, potser a ple sol o darrere la vegetació o dins d'un cotxe, amb tot el que suposava, era força penós, i intentar comprovar l'activitat i veure que traiés alguna cosa. Això era molt, molt difícil. En una de les ocasions ens van venir a nosaltres els agents rurals per identificar-nos, perquè anàvem de paisà i què fèiem allà. I els vam explicar que sobretot ens interessava que no actuessin en aquell moment, però que si en algun moment en aquella zona identificaven algú amb material, ens informessin.
Això va passar a prop del jaciment del Pla d'Auberells, al terme d'Almenar, poble veí d'Alfarràs. Eren el caporal Canal i un altre agent els que s'amagaven per vigilar el Vicente, patint una onada de calor que feia que la temperatura superés els 43 graus. I allà dalt d'aquells secarrals no hi ha gaires ombres possibles. Aquella zona, coneguda també com el Pla de Cessal, és on es va lliurar una batalla històricament famosa dins de la Guerra de Successió, la Batalla d'Almenar. Va ser el juliol del 1710 i els aliats, allí, a Almenar, van vèncer les tropes borbòniques de Felip V. Després, com sabeu, Felip V va tornar, va guanyar i fins avui. Doncs bé, allà, al Pla d'Auberells, s'hi va trobar restes arqueològiques que acabarien sent declarades com a jaciment a protegir. Però van aconseguir comprovar que el tal Vicente Onayox era un arqueó furtiu? L'enxamparant infraganti, els agents rurals no es van fixar mai en el furtiu? Lídia, tornem a les vigilàncies.
El 9 de juliol del 2015, els Mossos el veuen amb un detector de metalls i una picota al Pla d'Auberells. L'endemà se'l va veure rastrejant la mateixa zona, igual que el dia 13, fins que el 17 de juliol, els agents rurals van fer un pas definitiu.
Van identificar el nostre investigat, li van trobar diferents peces, entre elles un amulet, que l'informe del Departament de Cultura ens deia que devia ser del segle X-XIII i que efectivament era una resta arqueològica. I clar, l'acabem de treure, o sigui, ja ho teníem tot lligat.
L'amulet era un amulet moneda que tenia un alt valor arqueològic. Formava part d'una sèrie de talismans islàmics d'ús personal coneguts i usats a l'Àndalus a l'època medieval. La Pèrit explica en el seu informe que l'amulet té un important significat històric i que si s'hagués extret en el context d'una excavació arqueològica s'hauria pogut aprofundir en aspectes com la cronologia i per què s'usava. Aïllat no se'n pot saber res.
Els agents rurals, quan decomissen l'amulet, adverteixen al senyor Vicente que les excavacions per trobar materials arqueològics estan prohibides i que tot el que descobreixi ho ha de comunicar a les autoritats en un termini de 48 hores. Però el senyor Vicente no comunica res a ningú i hi torna els dies i setmanes següents. Fins que el 14 de desembre del 2015, i després que ho autoritzi el jutge, els Mossos entren i escorcollen casa seua a Alfarràs.
Demanem l'entrada i ens l'autoritzen i la fem a mitjans de desembre. Va ser una mica accidentada perquè quan es fa una entrada, unes hores abans, tenim ja un cotxe vigilant. En aquest cas, com es va programar per les 9:30, quan nosaltres ens hi vam posar, ell ja havia marxat. Va acompanyar un familiar al metge. Vam iniciar al seu domicili amb la presència del seu fill i després es va incorporar la lletrada perquè ja havíem parlat amb l'investigat i li vam explicar, miri, estem a casa seva fent aquesta diligència perquè un jutjat de Balaguer ens ho ha autoritzat. Ell va accedir, feu, i el meu fill, i jo demano a la meva advocada que vingui. I amb la presència d'ells, doncs, vam fer tota la diligència. Vam trobar els materials que vèiem de suport, per exemple, els anuncis d'internet, les monedes. De fet, vam recuperar dues monedes que encara, mentre estàvem fent la diligència, estaven ofertes a internet, a la venda. Vam trobar el material amb un bisturí per netejar les monedes, una balança de precisió, diferents estris per la neteja, l'exhibició, catàlegs de subhastes, que en aquest cas es fan servir per tenir una orientació dels preus que s'estan movent al mercat en aquell moment, molta documentació, molts llibres de història i d'arqueologia de la zona, en concret del Segrià, i acotats entre l'època ibera i romana, i amb tot això vam poder acreditar l'activitat, a part de recuperar el material, que el vam portar al gabinet numismàtic del MNAC perquè ens fessin l'informe i ja estigués a disposició de la comunitat científica si era necessària.
En total s'intervenen 215 monedes i a dins del seu cotxe també hi van trobar un detector de metalls marca XP Gold Max. Dic Max perquè hi ha moltes X. Amb auriculars Philips, un frontal de llum, una llanterna d'aquestes que es posen al cap i et deixen les mans lliures per treballar, i una aixada metàl·lica. Pels investigadors, tot allò corrobora l'activitat delictiva, però l'acusat encara no ha declarat. Hem explicat que quan els Mossos d'Esquadra van entrar al domicili del senyor Vicente, ell no hi era. Havia anat a acompanyar un familiar al metge, però després es va presentar voluntàriament a declarar. En tot moment va negar que les monedes les hagués extret de jaciments arqueològics i que les hagués venut després online en pàgines especialitzades. Llavors, d'on les va treure? La seva versió era la següent.
En relación con las monedas halladas en su domicilio, afirmó que todas ellas eran compradas, aportando al inicio de las sesiones del juicio oral una factura de compraventa de 90 piezas de monedas romanas de baja calidad de fecha 6 de diciembre de 2015. Añadió que 70 monedas habían sido legadas por su padre. Admitió que usaba los nicks de Nayox y Monderes para participar en foros de numismática, reconociendo que publicaba que la tierra era añadida para otorgarles mayor valor, aunque se tratara de piezas compradas que las adquiría en los mercadillos de Rambla Ferran, Tarragona, Éfeso, Plaza Mayor de Madrid, pero que en ningún caso las ponía a la venta ni obtenía ilícitos beneficios. Solo admitió haber vendido unas 30 monedas de su colección porque necesitaba dinero al estar en situación de desempleo. Apuntó que es aficionado a la numismática desde el año 1980. Justificó que las 400 fotos que aparecen en eBay no se corresponden a las ventas reales, sino que tan solo lo publicaba y añadía comentarios para ganar votos.
Anem a poc perquè el senyor Vicente va dir moltes coses en la seva declaració. Va aportar una factura de compravenda de 90 peces romanes, però aquestes monedes són de baixa qualitat. De la resta de monedes, recordeu que el domicili en tenia 215, no hi ha cap factura. En queden 125 per justificar, entre les quals el Tritetartemorion d'Il Tirta. El senyor Vicente, àlies Nayox, deixa caure que li agrada la numismàtica des de l'any 1980, curiosament, abans que entrés en vigor la llei que diu que tot el que es troba al subsol és un bé públic. Per tant, si l'afició ve de tan lluny, bé podria ser, també, que algunes de les peces les hagués heretat del seu pare. Però mireu què diu l'Albert Estrada, conservador en cap del Gabinet de Numismàtica de Catalunya del MNAC, i que va actuar de pèrit.
Això sempre és difícil i sempre hi ha aquest argument fàcil de dir és una moneda que tenia dels meus avantpassats. Però bé, hi ha diverses coses aquí. Una és que tradicionalment la gent no guardava aquestes monedes. Vull dir, el que es guardava, i de família sí, doncs jo què sé, les unces d'or o els duros de plata del segle XVIII i XIX. Això sí que hi ha hagut una tradició que és com una mena d'estalvi de valor i en moltes famílies de Catalunya doncs s'han anat passant de pares a fills, no? La moneda històrica era una moneda que estava vinculada al col·leccionisme. Aleshores, com no sigui d'una col·lecció antiga, que llavors sí, que aquesta gent eren gent que des del segle XVIII estaven interessats a la numismàtica i això doncs anava a tot arreu. Deia, escolta, si algú troba una moneda, jo sóc un comprador potencial. I llavors doncs, les grans col·leccions del Josep Salat, del Vidal Quadras i d'altres col·leccions aquestes històriques es van anar formant d'aquesta manera.
Josep Salat està considerat un dels grans col·leccionistes de numismàtica de la història, amb milers de monedes catalogades. Poden o no poden ser una herència les monedes que tenia i exhibia a internet?
Hi ha una decomissació de peces, i en aquestes peces de vegades podem observar fins i tot els diversos estadis de conservació. Un és que són les peces extretes directament del subsol, i per tant presenten incrustacions, presenten terres, enganxades, etc. Després ja veiem que això s'ha raspallat, s'ha netejat, s'ha no sé què, i finalment peces que estan completament netes, que estan ja per enviar-les al comerç, per entrar en el comerç. Llavors, quan en una d'aquestes decomissacions tenim els tres estadis, vull dir, és una cosa notòria, queda claríssim.
I això és el que passava amb les monedes decomissades al Vicente. Unes estaven mig netes, les altres netes, algunes brutes, cosa que evidenciaria, segons el pèrit, que procedien del subsol. La majoria extretes de la zona del Segrià, on, no ho oblidem, viu l'acusat. Però hi ha més coses.
Quan tens una persona que li tens els detectors, tens les peces amb enganxada a la terra encara, que aquestes terres presenten tota una sèrie de característiques que et permeten fins i tot agrupar-les per jaciments. No saps on són aquests jaciments, però sí que veus que les incrustacions de terra presenten unes característiques comunes. O diversos tipus, perquè, clar, aquest expoli normalment no és en un sol lloc, sinó que és en diversos llocs. Tot això, esclar, ho has d'anar deduint, has de fer una mica de Sherlock Holmes, de veure què et pot informar el que veus. Qui guarda monedes brutes? Brutes amb terra enganxada. Va contra la lògica.
A l'hora d'elaborar l'informe, el pèrit encara va dir més coses.
Muchas de estas piezas son de más de 100 años, acuñadas en la CECA, Casa de la Moneda, y forman parte del patrimonio histórico español. El valor de las piezas es de 18.385 euros. Sin embargo, no se ha podido valorar el daño realizado en el yacimiento, debido a que es algo incalculable e imposible de recuperar.
18.385 euros en monedes antigues. I aquí, deixeu-me explicar una peculiaritat. Si tenim una moneda com el Tritetartemorion d'Iltirta, no es pot anar a judici i dir que té un valor incalculable, per molt que el tingui. Sabeu per què? Ens ho explica el caporal Canal.
Amb un jutjat no podem anar amb un valor incalculable, perquè si no hi ha una quantitat, faran costar el que més beneficia a la persona denunciada. Abans parlaven de delictes i faltes, doncs si no hi havia un preu es quedava en una falta. Llavors la pena que porta aparellada és molt, molt menor.
In dubio pro reo és un dels principis més importants de l'ordenament jurídic i vol dir que en cas de dubte cal beneficiar l'acusat, sempre que no sigui independentista, és clar. Els Mossos i l'acusació s'agafen en l'informe del pèrit per dir que el valor de les monedes és de 18.000 euros. Però quina condemna pot caure per espoliar un jaciment? Doncs la llei diu que tothom que causi danys en béns de valor històric, artístic, científic, cultural o monumental, o en jaciments arqueològics, terrestres o subaquàtics, s'enfronta a una pena que va de 6 mesos a 3 anys de presó. A això és al que s'enfrontava el Vicente. El judici es va fer el març del 2018 i la jutgessa va tenir clar que les monedes que s'havien decomissat a casa del Vicente no podien ser comprades o rebudes en herència del seu pare, per molt que l'acusat ho mantingués.
En concreto, durante el año 2015, estuvo realizando agujeros y catas en la zona del Pla d'Oberells, d'Almaná, que si bien en el momento de los hechos no estaba calificado como yacimiento arqueológico, este no resulta ni requisito indispensable para integrar el tipo penal del artículo 323.1 del Código Penal, causando daños en el referido yacimiento.
És a dir, que encara que el jaciment no estigui catalogat, el delicte existeix igualment.
La Generalitat de Catalunya té a la seva web doncs, el mapa amb tots els jaciments i són públics. Però clar, els mapes es presenten com un polígon que en algun moment l'han de delimitar. Que estigui delimitat en aquest polígon no vol dir que més enllà no continuï el jaciment. El que passa és que no s'ha trobat potser restes que ho acreditin. Mentre nosaltres estem fent les vigilàncies, el que veiem és que hi ha una activitat de molts detectoristes, de vegades alhora, i avisem als arqueòlegs, escolta'm, aquí estan treballant molt, deuen estar trobant molts objectes. Ells devien fer les seves comprovacions i van ampliar el polígon o van determinar que aquella zona en concret on els havíem indicat que hi havia molta activitat va quedar protegida com a jaciment.
La jutgessa també posa en relleu que l'acusat sabia en tot moment que el que estava fent era delicte. I en què es basa per dir que ho sabia? En primer lloc, perquè ja hem explicat que els agents rurals, quan el van enxampar al Pla d'Ovarells, el van advertir que el que feia estava prohibit i que havia de donar a l'administració qualsevol cosa que trobés. I en segon lloc, recordeu que hi ha un moment que alguns usuaris posen en dubte l'autenticitat de les peces que Nayo exposa a la venda i ell assegura que té amics Mossos d'Esquadra i que emprendrà accions legals? Doncs mireu què li havien respost.
Quan li qüestionen que les peces que està publicitant les ha trobat ell, ell diu que si cal els denunciarà pel que estan dient. I ells mateixos ja li diuen, això, és il·legal, això que tu fas és il·legal i ho saps. Si em denuncies, tu mateix. Llavors, tots implícitament en aquell fòrum sabien que l'activitat és delictiva i la tiren endavant.
Després d'escoltar totes les parts en el judici, la jutgessa va considerar provat que el Vicente, sense arribar a ser un professional, era un expert en la matèria. Tenia una intensa activitat als fòrums numismàtics, nombrosos llibres, revistes i catàlegs, i fins i tot les seues pròpies manifestacions el delataven. I que, a més, sabia que a la zona hi podia haver un jaciment, malgrat que no estigués encara catalogat. També que existia ànim de lucre i que feia de l'espoli el seu modus vivendi, perquè s'apropiava dels objectes, malgrat que sabia que havia de comunicar cada troballa que feia a l'administració. En lloc de fer-ho, es dedicava a la compravenda de monedes a través de diferents fòrums i pàgines web. El que no es van poder determinar és quants diners va guanyar Vicente amb aquesta activitat. La jutgessa va ser contundent amb la condemna.
Condeno a Vicente García Solino como autor criminalmente responsable de un delito continuado contra el patrimonio histórico a la pena de 2 años y 6 meses de prisión. En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a la Generalitat de Cataluña en la suma de 80.000 euros por los daños causados en los yacimientos arqueológicos y las piezas indebidamente extraídas. Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
2 anys i 6 mesos de presó per al Nayox, que va recórrer la sentència i, per tant, encara no es ferma. Ja ho veieu que no és tan inofensiu anar pel món amb un detector de metalls. Als historiadors els sembla gravíssim. Sentim el conservador en cap del Gabinet de Numismàtica de Catalunya, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, l'Albert Estrada.
Com a historiadors, cada vegada que reps aquest tipus de material i en aquest context, doncs és com una mera de disgust, no? Perquè tu veus i tractes amb els arqueòlegs. Jo no sóc arqueòleg, però sí que tracto amb els arqueòlegs. I aleshores, un jaciment ben excavat, amb el registre arqueològic ben documentat, et dona una quantitat d'informació extraordinària, de la qual la moneda, a més, et dona moltes idees. Et pots fer-la parlar molt bé, no? I, en canvi, quan aquestes peces són fora d'aquest context arqueològic, doncs és una ferida que s'ha fet a la història, eh? Irreparable, perquè això és com si qui agafa un llibre, el va llegint les pàgines i les va arrencant.
Aquestes pàgines que es van arrencant, aquestes monedes que s'han espoliat dels jaciments, del seu entorn, es guarden en armaris sota dipòsit judicial.
Nosaltres recorrem a museus, doncs, perquè ens puguin dir què és el material que estem tractant i el seu possible origen i valor, perquè al final són els que tenen els experts i a més disposen de les instal·lacions per tractar el material i conservar-lo. Sempre anem al Departament de Cultura perquè ells ja tenen les entitats que ho han de gestionar i normalment hi ha algun museu o alguna entitat que és la que va repetint. Queden en dipòsit judicial en el museu fins que s'acaba la fase judicial, perquè primer hi ha la instrucció, després hi ha el jutjat penal, un jutge diferent serà qui decidirà, poden haver-hi recursos, fins que no hi ha sentència ferma, allò estarà en dipòsit judicial, i és al final de tot que des del jutjat es determinarà la propietat del material que hem decomissat nosaltres.
I què hi diuen els museus d'haver de gestionar tot aquest material?
Vam fer una jornada sobre la protecció del patrimoni numismàtic i arqueològic. Per exemple, em deien un dels fiscals que va assistir, clar, un dels problemes que ells no tenien en compte és que pensaven que una vegada les peces estan dipositades en el museu, ja està la feina feta i estan salvades. Clar, nosaltres el que dèiem és que sí, d'acord, però aquestes peces, quan arriben al museu, ens suposen un cost i un problema, perquè aquestes peces t'arriben amb una bossa i ja està. S'han de restaurar. s'han de catalogar, perquè moltes peces no les pots catalogar perquè estan plenes de terra, s'han d'estutjar amb monetaris específics i tal, s'han d'entrar en un programa perquè tot això al final pugui quedar endreçat i els serveixi per alguna cosa, almenys. Han estat molt perjudicades, però almenys dintre de tot que la peça per la peça, però que la tinguem ben documentada cara al futur. Llavors, clar, el fiscal em deia, bueno, això és un dany emergent que cal tenir en compte, que potser no n'hi ha prou amb la multa o amb la pena que toqui, sinó que, clar, el que ha perjudicat o ha causat aquest perjudici estaria bé que després es fes càrrec dels costos de restauració i de tot plegat. Moltes vegades l'administració no se'n pot fer càrrec. Vull dir, clar, el pressupost és el que és i quan et surt una cosa d'aquestes imprevistes, vull dir, esclar, aquí no hi ha ningú que t'ho cobreixi.
Aquestes peces es van guardant en armaris.
La tenim en un armari, a l'armari de los horrores, que jo dic, i està allà esperant que algun dia puguem restaurar-ho, puguem catalogar-ho bé i puguem posar-ho com cal.
Horrors històrics, que són diferents als horrors dels quals parlem habitualment en aquest programa. Això sí, tots els horrors estan envoltats de foscor. Per cert, si ho recordeu, en algun dels missatges que havia escrit el senyor Naiox deia que tenia amics Mossos d'Esquadra. Doncs no en va aparèixer cap, i la cosa va quedar en una faronejada del senyor Vicente. Ara que, amb la Dores que el va estar vigilant i investigant, potser es podia haver fet amic del caporal Canal. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Two young lovers with nothing better to do. Sit around the house, get high and watch them too. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Pueblo El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. Still.